A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Tenir fills, ser mare o pare, és un desig legítim, pot ser una necessitat fins i tot, però és un dret? La gestació subrogada, els mal anomenats ventres de lloguer, obre un debat ètic, científic, legal, que divideix tant la dreta com l'esquerra, també el feminisme i la comunitat LGTB. Per als partidaris, és una tècnica de reproducció assistida més, una necessitat social com la legalització del matrimoni homosexual o l'avortament, però els altres actors ho comparen amb l'esclavatge. La compravenda de nens, alerten, cosifica i mercantilitza el cos de la dona. El servei del capitalisme patriarcal atempta contra la seva dignitat i la dels infants. El que està clar és que és una realitat, perquè més de 20.000 nens i nenes neixen per gestació subrogada cada any al món. A Espanya està prohibit, però ja n'arriben un miler, sobretot des dels Estats Units i Ucraïna. Ciutadans en fa bandera, vol regular aquest laberint jurídic, però pot realment ser altruista passar pel procés físic i emocional d'un embaràs i un part i després desprendre's del nadó si no s'està molt desesperat? Les agències intermediàries i clíniques que es lucren estan disfressant d'altruisme un negoci?
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
A Catalunya neixen cada any prop de 70.000 nens i nenes en hospitals com aquest on som ara, la maternitat de Barcelona, una xifra en caiguda, una natalitat a la baixa, però cada cop són més els que arriben en avió des dels Estats Units, des d'Ucraïna, almenys fins ara, després d'una gestació subrogada que ja supera les adopcions internacionals, com la Marina, el Joan i l'El, que són els fills del Joan Ballana, el Vicent Borràs i la Maria Baro. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Joan, tu ets el pare de la Marina, que té 3 anys i va néixer a Chicago. És la teva primera i, de moment, única filla. Per què heu optat amb la teva dona, la Diana, per la gestació subrogada?
Doncs nosaltres ja estàvem el 2012 amb tècniques reproductives, ja teníem la voluntat ferma de ser pares, però al mig de tot això se'ns va diagnosticar un càncer a la meva dona, un càncer de pulmó. Això va fer avortar tots els plans i després d'haver superat la malaltia se'ns va abocar a optar per aquesta via. No podíem adoptar perquè s'exigia un certificat mèdic d'estar bé de salut, no ho vam, evidentment, poder aconseguir mai, i se'ns va, doncs, abocar, sense segurament ni tan sols haver-ho pensat mai, ni haver-ho reflexionat mai, doncs, a buscar una solució, perquè la voluntat era ferma. És un càncer mutat que sempre necessita medicació, ja fa 7 anys, però el tractament quimioteràpic en pastilla és de per vida, per tant, no el podia gestar. I això va fer, doncs, que optéssim per aquesta via.
I per què als Estats Units? Per què a Chicago?
Doncs perquè vam considerar que, almenys a nosaltres, era un dels estats que ens donava més garantia. El 2005 als Estats Units promou una llei que el procés d'afiliació no es determina posteriori, sinó que és abans, en el contracte que es signa amb la gestant, ja es determina l'afiliació, i això fa que el procés sigui molt més automàtic. I no cal que Espanya reconegui la sentència judicial. Per tant, el ser un procés més automàtic ens va, en aquell moment vam considerar que aquesta era la millor opció, però no renunciem a ni diem mal de tots els altres estats, altres països d'Europa o del món que ho estan fent. Sempre amb garanties, això sí.
Vosaltres sou advocats, no et sembla un embolic jurídic i legal?
Doncs cap ni un, perquè el contracte que regula la gestant i els pares té més clàusules de les que ningú es pot imaginar. Queda absolutament tot regulat. Des de les hores que perdrà la gestant o invertirà la gestant anant a la clínica per fer el seu seguiment de l'estat de salut, fins, evidentment, a la contraprestació econòmica que rep, fins la roba que la gestant ha de poder se comprar per tal de poder acollir, doncs, la criatura. Està absolutament tot regulat i les garanties són màximes.
I com recordeu el procés, per exemple, explicar-ho a la família?
Doncs amb total normalitat. És com en el nostre entorn. Mai, evidentment, ho vam amagar, i la resposta social del nostre entorn familiar, però també la gent de carrer, doncs va ser, en fi, tothom ho va acollir amb total naturalitat, molt en contra del que sembla de vegades en determinats cercles, ja siguin polítics o inclús col·lectius feministes, que semblen aliar-se amb l'Església, que està en contra de l'avort, i en canvi van de la mà per defensar la prohibició o la no regulació de la gestació subrogada. En fi, ho vam viure amb total normalitat.
I ara us plantegeu potser repetir amb una altra subrogació, no sé si amb la mateixa dona gestant, com funciona això?
Segurament, si tenim la possibilitat, tenim un embrió congelat als Estats Units, tenim una única oportunitat i és aquesta oportunitat que ens queda, que és la que intentarem, doncs, en fi, si no és aquest any, l'any vinent, doncs, a tornar-ho a provar amb la mateixa gestant, si és possible.
Vicent, tu tens un fill, el Joan, que té 9 anys, que va néixer també als Estats Units, gràcies a una gestació subrogada. Què et va portar a recórrer a aquesta opció per ser pare?
Quan vam decidir ser pares, el meu marit sempre havia volgut ser pare, ell és pediatre, però jo no. Vale, jo no, perquè en realitat en el meu procés jo crec que des del moment que assumeixes que ets homosexual et negues la possibilitat de ser pare. Això jo crec que generacionalment ja ha canviat, però la meva generació era com això. De fet, jo sóc sociòleg, però abans havia estudiat magisteri i em vaig preguntar a mi mateixa, havent estudiat magisteri, segur que m'agradaven les criatures, què m'ha passat a mi? I el que m'havia passat és que m'ho havia negat. Però no sé per què, bueno, llegint un llibre tal, em va entrar el sentiment, li vaig dir que sí al meu company i van començar des pioners.
Ah, fa 9 anys, sí. No era gens habitual. No,
sí, el Joan va néixer el 2009. Fins aleshores, les inscripcions que es feien dels fills nascuts per gestació subrogada als Estats Units de les parelles heterosexuals, que són la majoria, que són el 85% dels casos, no tenien problema perquè el cònsul feia ulls clucs. És a dir, mentre es presentava una partida de naixement nord-americana i Espanya que ha signat el conveni de la Haia, pues el consulat acceptava la partida de naixement americana com vàlida. Com la partida de naixement americana, com bé ha explicat el Joan, és molt garantista i des del primer moment costen els noms dels dos pares, les dues mares, el pare i la mare d'intenció, pues el cònsul ho donava per bo. I això que en la documentació que presenta has de presentar al visat d'entrada als Estats Units. Llavors ells acceptaven com bo que una mare hagués arribat un dia després de la partida de naixement, de la data de naixement, i ho estaven fent i no passava absolutament res. Van començar a publicar al consulat de Los Angeles els nombres de naixements d'espanyols a Estats Units per al nombre de residents. Llavors, si calcules la taxa, sortia la taxa de fertilitat més elevada del món, més que nigerians a Nigèria. Bueno, aquí passa algo, no pot ser que tots els espanyols vinguin a tindre fills als Estats Units, està passant algo raro, però es donava exactament igual.
El vostre fill està concebut entre Boston, Colorado, sí, i Connecticut.
Bueno,
com es fa això?
En realitat, l'agència és de Boston, ¿vale? Però l'agència el que fa és com si fos una gestoria, és la que et porta els papers. La clínica de fertilització estava en Connecticut i la nostra gestant està a Denver, Colorado. Ella és una psicòloga, ella primera va fer una gestació subrogada de manera altruista per una amiga seva i després va dir, ostres, pues m'agradaria fer-ho una vegada més. Llavors, en definitiva, són les gestants les que el trien a tu. És a dir, quan tu contactes en una agència et fan com un...
Un book per presentar-te.
Sí, un book per presentar-te, un qüestionari, etc.
I teniu relació?
Sí, sí, sí.
Clar, si el teu fill té 9 anys, potser pregunta, que li expliqueu, sí, sí, sou transparents?
Sí. A més, en el nostre cas, moltes parelles heterosexuals moltes vegades no ho expliquen, perquè clar, però nosaltres que ho hem d'explicar des del primer dia, perquè tu apareixes en una criatura, jo recordo anar al mercat de Santa Caterina, a les botigues, que hem comprat tota la vida, arribaven i dient, i d'on havia sacat este niño? I jo dic, pues mira, pues hem fet gestació subrogada. Llavors hem d'explicar-ho a totes les dependentes, a tot el món el que era. El nostre fill, quan tenia 3 anys, ens va preguntar de quina panxa havia sortit. Ja li havíem explicat, però els nens tenen els dubtes quan es tenen, als 3 anys. Ell, pues, li va vindre el dubte perquè a l'escola explicaven el cos humà i els nens participen i porten fotos, etc. I havien portat fotos de dones embarassades i ell va dir, ostres, pues, sortim d'una panxa. Llavors, de quina panxa de les dues? Va pensar, tinc dos pares d'algú de les dues. Li van dir, no, no, sortir de la panxa de la Míriam, que ell ja la coneixia, però clar, no se'n recordava. Llavors li van dir, volia veure fotos, diu, no, però jo vull veure fotos d'ella grossa. I llavors va veure la foto d'ella grossa i dic, la vols conèixer? Diu, pues no, ja està. Però després, quan ell va complir 5 anys, va anar a nosaltres als Estats Units, van estar a casa d'ella i cap problema. Quan va fer 7 anys, a l'escola es va explicar la reproducció. Llavors, clar, els nostres fills estan com acostumbrats a sortir de l'armari del seu origen i del seu model familiar constantment, perquè llavors armar un debat a la classe és molt curiós, perquè a les escoles s'explica reproducció però no s'explica sexualitat. Llavors s'explica doncs, el semen, els òvuls, no sé què, s'ajunta i tal, però no expliquen res més. Llavors es va crear tot un debat de la classe dient dos homes no poden tindre criatures. Llavors la meitat de la classe va dir, home, clar que sí, perquè està el Joan aquí. Si no pot ser, com d'on ha sortit aquest? Llavors ell va tindre que aixecar-se i explicar a tota la classe d'on havia sortit.
I l'esperma, sabeu qui dels dos el va donar?
No
ho voleu saber?
Perquè clar, en el primer moment jo pensava, doncs segurament que sigui del meu marit, perquè clar, com que ell li feia més il·lusió que a mi, sempre havia volgut tindre criatures. Però després van dir, bueno, és que de vegades pues, en vez d'un embrió es posen dos, i dius, pues, dels dos posem cadascú el seu. Després, clar, entres en un debat en el que dius, bueno, pues, i per què el teu no? I llavors, jo què sé, és allò, pues, i si li sembla al teu germà? I si li sembla al teu germà, no? I si li sembla al teu pare? I si li sembla al tia? Vull dir que la història està genètica, jo em sembla que és una tonteria, perquè nosaltres estem disposats a adoptar, ni que nosaltres genèticament tinguéssim un bagatge increïble. Mires al costat, o mires al darrere i és un horror. O sigui, dius, bueno, per què jo... Després està el tema de les donants. Perquè, clar, quan tries una donant, pues, també estàs en la història de veure la donant quins... En Estats Units les donants poden ser anònimes, però tens totes les característiques. I en el nostre cas, per exemple, jo no vaig voler conèixer la donant, perquè vaig dir, bueno, si coneixem la donant, imagina't que et caigui mal la donant, pues, cada vegada que el nen creixi i es porte mal, dius, mira, tonto com la donante, jo que sé. També és una cosa que dius, quina tonteria més gran, perquè sembla mentida, però malgrat tots els avanços, la gent tendeix a naturalitzar-ho tot. Llavors sempre vol trobar explicacions biològiques, genètiques, a tot el que li passa. Pues és que a mi és exactament igual, jo vull que el meu fill sigui sa, sigui feliç, gaudeixi, ja està, m'importa un bledo, tot l'altre.
És que no saps que és massa tard, vaig enollar-te davant dels sants, que la creu que has carregat no és una excusa per no pensar que el teu cos no és de ningú, no cal que el guardes en nom de Jesús, perquè a ell li dona igual sempre que calles i no alces el cap.
Maria, la teva filla es diu El, sí. Corre per aquí, al parc, sí. On ja som a la maternitat.
Gran.
Però tu ja eres mare d'un nen,
sí.
El Joan, que també és aquí, el vas gestar tu, en aquest cas. Per què vas optar per la gestació subrogada per tenir aquesta segona criatura?
Bueno, pues, que entre el Joan i la El, jo vaig tindre 4 embarassos. Aquí més complicat, 2 ectòpics, que són 2 intervencions d'urgència vital, a un abort de primer trimestre, que potser és el que socialment estem més acostumats, o més, bueno, que potser ho podem assumir millor. I una última pèrdua, els 8 mesos de gestació, que després de passar per una in vitro perquè ja els 2 ectòpics no tenia trompes, doncs els 8 mesos de gestació vaig anar a la revisió i no hi havia batec. Això vol dir una cesària i parir un bebè mort, que és molt dur. Després ho vam tornar a provar, però ja no em vaig tornar a quedar embarassada. I va arribar un moment que la ginecòloga em va dir, mira Maria, fins aquí, perquè acabaràs malament psicològicament tu. Hi ha plan B, la nostra primera opció era l'adopció, ens van dir que no era, sobretot que jo no era apta per tornar a ser mare, a l'haver perdut una filla d'una manera tan traumàtica que no estava capacitada, això sense parlar amb l'escola del meu fill, sense parlar amb el pediatre del meu fill, sense venir un dia a casa, sense valorar quina mena de pares som. Clar, quan diuen que no et pots adoptar, ens va quedar la gestació subrogada. O sigui, sempre és l'última opció que et queda. Primer, proves fer-ho tu, i si no, l'adopció, en la majoria dels casos. Vam començar a buscar informació, al principi estàvem molt espantats, perquè el primer que et trobes t'espanta i dius, bueno, quin món m'estic posant, fins que vam veure que hi ha moltes famílies normals, com nosaltres, parelles de gais, i les parelles heterosexuals són noies que han passat càncers o parelles amb problemes de fertilitat. Dius, bueno, és molt dur el que ens ha passat, però no estic sol. També vam trobar famílies que ja tenien un primer fill biològic, i que un segon embaràs se'ls havia complicat, i llavors és quan dius, bueno, potser provem-ho.
Tu has passat pel procés físic i emocional, no només d'un embaràs, sinó també diversos avortaments, no? Realment es pot fer de forma altruista, és a dir, amb algú que no coneixes de res?
Sí, sí, jo crec que sí, que es pot fer de forma altruista. De fet, hi ha països que només funciona així, i està funcionant molt bé, com és Canadà. Sempre penso i sempre comparo, o sigui, com a societat estem disposats a donar un òrgan que fem servir, com pot ser un ronyó, a un germà per salvar-li la vida. Per què no podem deixar un òrgan que només el deixes 9 mesos i que en principi totes les gestants, quan s'hi posen, primer han tingut que ser mares i en principi no volgué tenir més fills. O sigui, un òrgan que no vols fer servir mai més, per què no el pots deixar 9 mesos? I tant que es pot fer.
El Vicent ens explicava les converses que té amb el seu fill, amb el Joan. En aquest cas, l'Ell és encara petita, però sí que té un germà gran.
Sí, tant. Ell té, ara dissabte farà 13 anys. I
com li expliques el procés?
Bueno, amb tota la naturalitat del món, el va entendre superbé. Ell, de fet, des de quan es va morir l'última nena, la Mia, tenia 6 anys, ell se'n recorda perfectament, ell no havia parat de demanar un germà, li vam explicar pues, que el meu úter no funcionava, que ja no era possible, però que hi havia altres opcions, que una altra dona ens estava ajudant a gestar la seva germana, que naixeria a Ucraïna, que aniríem tots a quan naixés, i superbé. I ell ho va explicar a la classe, i superbé, els seus amics es van aixecar, el van abraçar, el d'entorn, tinc nebots petits també, tots ho han entès superbé, no hi ha hagut cap problema, està en una altra panxa, i ja està, i no, amb naturalitat.
I en el teu cas veu optar per Ucraïna, un país que ara està una mica sota sospita.
Sí, en aquests moments les famílies que estan allà realment tenen molts problemes per culpa del govern espanyol, no és culpa d'Ucraïna, perquè allà també des del 2005 està regulat, és un país que la llei està molt clara, és més restrictiva que Estats Units i Canadà, perquè les parelles gais no hi poden anar, però hi ha uns paràmetres que està molt regulat i molt clar. També el primer que fas és anar a un notari, signar un contracte. La pega d'Ucraïna és que no hi ha una sentència prenaixement com als Estats Units, que llavors facilita les coses, i aquí és on el govern espanyol està posant problemes.
No sé, la mare biològica no t'ha impedit donar el pit a la teva filla, però com és possible? Com t'has...
Bueno, vaig anar a un pediatre especialista en lactància que em va orientar i em va ajudar. El fet d'haver estat embarassada i haver-li donat el pit al Joan encara ha sigut més fàcil, perquè el cos té memòria, i no he pogut donar exclusivament pit, si ho he combinat pit i bibi, però bueno, sí, durant 6 mesos hem pogut fer-ho.
Una pregunta que us fa, segur que us ha fet tot el vostre entorn durant el procés, és: no us feia por que la gestant es fes enrere i es quedés amb la criatura?
No, jo per això no vaig patir en cap moment, perquè els països que això està regulat i es fa bé, les gestants, abans de que siguin gestants, han passat uns controls, a part de mèdics, uns controls psicològics, i elles saben molt bé el que fan. De fet, a Ucraïna la gestant, tu tries el perfil, però la gestant també t'escull o pot dir sí o si no. I la nostra, quan vam fer l'Skype per conèixer-nos i ens va preguntar que per què necessitava, si tenint un fill, per què necessitava en gestació surrogada, i li vaig explicar tots els problemes, la seva frase va dir: no et preocupis, vull fer-ho i cuidaré molt bé el vostre bebè. Elles saben perfectament el que fan i en cap moment elles senten aquell bebè com seu. Elles estan ajudant altres famílies a portar una criatura al món.
En el nostre cas, jo quan la vaig conèixer, etcètera, em vaig donar compte que en realitat la confiança ha de ser mútua, perquè la mateixa por pot tenir ella de que tu desapareixis. En el cas dels Estats Units, per l'ell han de ser mares, per tant elles ja tenen els seus propis fills, si volen tindre més, en tindran més en el seu marit, no tindran el teu fill, per tant és com un entelequi això.
De fet, nosaltres també, per contracte, estàvem disposats a assumir que la gestant tenia l'última paraula amb la criatura, si decidia avortar. Nosaltres havíem d'assumir-ho, per tant, en aquesta confiança mútua que també deia el company, la garantia en l'epicentre, a part d'haver-hi el nadó, hi ha la gestant. Hi ha molta hipocresia i molt desconeixement en el debat que es formula sobre la gestació assegurada, moltíssima. Evidentment, totes les opinions són respectables, i si estem tan d'acord en que les dones són les que tenen l'exclusivitat del seu propi cos, nosaltres parim, nosaltres decidim qui pot ser per negar a una dona fer aquest pas.
Jo demanaria respecte. O sigui, el meu fill ja té 9 anys, ell escolta les coses i les opinions que parlen de que nosaltres hem comprat nens, nosaltres som explotadors de dones. Aquestes afirmacions fan mal a les nostres famílies, fan mal a les nostres criatures, perquè creen dubtes on no hi ha. El meu fill ha conegut a la seva gestant, pot parlar amb ella quan vulgui, sap d'on ve, no li s'ha enganyat de res. Que vingui algú i que li digui: tu ets un nen comprat, és un atac a ell com a persona i a nosaltres com a família.
Això costa molts diners.
És més barat que tindre una casa en propietat. El 85% o 90% de les famílies viuen en una vivenda de propietat. Què és millor, viure una casa de propietat o tindre un fill?
100% d'acord. Vull dir que la il·lusió que fa veure en la filla després de tot el periple que has de passar, en fi, no es paga amb diners.
És caríssim, com totes les tècniques de reproducció assistida. Vull dir, les in vitro, el que et fas aquí també és molt car, que hauria d'estar d'una altra manera i d'una facilitat a les famílies en un país que té tan poca natalitat.
Si ho regulem, podrem donar aquest dret a tothom que el necessita o a tothom que el desitja.
Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. canto a la vida, sí, canto a la vida, sí, canto a la vida, sí.
També ens acompanya en Rafa Garrida, bona nit.
Hola, bona nit.
En Rafa té 37 anys, és gay, amb la seva parella s'havien plantejat la gestació subrogada, però finalment l'heu descartada. Per què?
Doncs segurament per un doble motiu, complementari i no contraposat, no? Un és el motiu econòmic, la gestació subrogada té un component que és el preu, sobretot en ser dos nois, perquè tens un camp més reduït de països al que acudir, i segona, per tenir unes certes garanties. Això implica uns recursos econòmics que no tenim, i els mètodes, diguéssim, per poder-los aconseguir segurament se'ns escapaven o no hi estàvem disposats. Aquest és un, i l'altre era que quan vam començar a mirar el tema, vam començar a explorar possibilitats, vam veure un cert funcionament, sobretot en els Estats Units, que era on més garanties podíem tenir nosaltres, que ens va provocar un determinat... Vam tenir reticències, sobretot de tipus ètic, no? No en tots els jocs, no tots els estats i no totes les agències, però sí que vam trobar casos on fins i tot s'arribava a mercantilitzar d'una manera molt bèstia a la dona gestant i a la dona donant. I, bueno, això ens va crear una mica de problema moral, si vols, o ètic a nivell personal. Això no implica que, si haguéssim pogut tenir-ho econòmicament, segurament haguéssim buscat la manera de fer-ho, que també hi ha, d'una manera més natural, menys mercantilista. Segurament hi haguéssim trobat la manera. No vam continuar buscant perquè tampoc teníem l'altre vessant. Per tant, bueno, va ser una mica tots dos motius.
I heu optat per l'adopció, que no és gens senzilla, no és gens fàcil.
De fet, la primera opció va ser l'adopció. Nosaltres anem a l'Institut Català de l'Adopció i diem, hola, volem ser pares, què hem de fer? I aleshores ens expliquen les complicacions que hi ha. Aquí a Catalunya no hi ha problema perquè siguem dos nois, en això no hi ha cap problema, podem adoptar com qualsevol altre parella o com qualsevol altra persona sola. El problema és que una adopció relativament ràpida, estem parlant de 2 o 3 anys, tampoc és una cosa immediata, però una adopció relativament ràpida ha de ser internacional. Internacional actualment a Catalunya, amb els convenis que hi ha amb els països que hi ha conveni, és molt complicat, per no dir impossible. De fet, des que es pot adoptar amb parelles del mateix sexe, a Catalunya no hi ha hagut cap parella que hagi pogut culminar tot el procés d'adopció internacional. Per tant, queda l'adopció nacional, que és un procés que ara mateix està en registre tancat, que és un concepte administratiu, però bàsicament el que vol dir és que conforme van entrant nens, ja les parelles que es van apuntant van podent assolir l'estatus suficient per poder accedir a fer totes les proves i veure si poden ser pares. Doncs, aquest procés pot trigar tranquil·lament ara mateix 5, 6, 7 anys. És molt de temps i vam dir, bueno, mirem a veure si hi ha alguna altra possibilitat. I aleshores va ser quan vam mirar la possibilitat de la subrogada. En veure que tampoc ens acabava de convèncer i que no teníem els mitjans, vam tornar enrere i, bueno, com que no havíem descartat tampoc l'adopció, doncs hem continuat amb aquest procés perquè, evidentment, continuem volent ser pares.
I quants anys porteu esperant?
Portem prop de 2 anys, portem, i, bueno, diguéssim, no he tingut tampoc, no he tingut una baixada de ganes de ser pare, per tant, si de cas incrementar-la, vull dir que tampoc no... Vaja, m'agradaria que fos més ràpid, però entenc també que el fet de que hi hagi pocs nens que judicialment siguin declarats adoptables, també forma part d'estar en un estat del benestar cada cop millor. Vull dir, per tant, en el fons s'entenc que el procés és més complicat perquè l'Institut Català de l'Adopció el que ha de fer, i és el que fa i ja ho fa bé, és mirar pel benestar del nen, no pel meu com a pare, no? I per tant, vaja, ja està, ja ho entenc. El que passa és que és veritat que la circumstància final és que jo estic molt de temps esperant.
Rafa Garrido, Joan Ballana, Vicent Borràs i Maria Baro, gràcies pel vostre testimoni, per compartir les vostres històries amb els solidaris de Catalunya Ràdio. Bona nit.
Bona nit i moltes gràcies.
Bona nit. Bona nit. Little brown eyes,
but you brought us here with nothing in our hands. La gestació subrogada actualment és legal en 14 països.
Aquests països són Austràlia, el Brasil, el Canadà, Geòrgia, Grècia, l'Índia, Israel, Nova Zelanda, Mèxic, el Regne Unit, Rússia, Sud-àfrica, Tailàndia i Ucraïna.
Això vol dir que en aquests països existeix una llei que regula aquesta pràctica reproductiva, però cal tenir en compte que els requisits i les condicions no són les mateixes a tot arreu. També, i molt important, que l'existència d'una llei no garanteix sempre el seu bon funcionament.
Tots aquests països es poden dividir en dos grups.
Els que permeten que la mare gestant rebi una remuneració econòmica i els que només ho preveuen com un acte altruista. Si llegim la lletra petita, veurem que hi ha països que ho permeten a estrangers o a parelles homosexuals. Fem-ne una radiografia.
It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know.
El país pioner que fa més anys que permet la gestació subrogada són els Estats Units.
Aquesta pràctica està permesa a la majoria d'estats per qualsevol model de família, i on hi ha més demanda és a Califòrnia i a Illinois.
El motiu que porta molts pares a escollir aquest país són les facilitats. Això explica que siguin un dels països amb més demanda i d'on provenen la majoria de nens que registren a l'estat espanyol. Però els Estats Units són també un dels llocs més cars. És per això que els últims anys hi ha moltes famílies que opten per Ucraïna.
Als Estats Units el procés pot costar una mitjana de 100.000 euros i a Ucraïna contractar una dona perquè gesti pot oscil·lar entre els 50.000 i els 70.000 euros.
Anem a llegir la lletra petita.
Països que no permeten que la mare gestant cobri per fer-ho. Model altruista.
En la majoria de casos es preveu que els futurs pares hauran d'assumir les despeses associades a l'embaràs subrogat, com la medicació, els desplaçaments o les baixes laborals. És el cas del Canadà, el Regne Unit, Austràlia, el Brasil, Mèxic, Grècia o Sud-àfrica.
Països que no permeten la gestació subrogada a estrangers.
L'Índia, Mèxic, Sud-àfrica o Tailàndia. També hi ha les que sobre el paper ho permeten, però a la pràctica ho posen gairebé impossible, com és el cas del Regne Unit.
Països que ho permeten a parelles homosexuals.
Estats Units, Canadà i Rússia.
Països on la llei castiga específicament aquesta pràctica.
La Xina, amb penes de presó per al metge o personal sanitari que intervingui. França, amb penes de presó per als pares d'intenció fins a 3 anys i d'un any per als que actuïn d'intermediaris. I Estònia penalitza la gestant, els metges i els pares d'intenció. Tot i que no existeixen xifres fiables sobre aquest fenomen, segons dades del Ministeri d'Afers Exteriors espanyol, entre el 2010 i el 2016 es van registrar als consolats 979 nens nascuts per gestació subrogada.
La majoria, 553, provenien dels Estats Units i, en segon lloc, 231 d'Ucraïna.
A Catalunya Ràdio, Solidaris. Amb Albert Segura.
7 de cada 10 catalans aproven la gestació subrogada. La majoria vol que es legalitzi, però més de la meitat no s'atrevirien a llogar un ventre si no poguessin tenir fills. Ser mare, ser pare, pot ser un desig legítim, una necessitat fins i tot, però és un dret? El que està clar és que és una realitat. Un miler de nens i nenes nascuts per gestació subrogada arriben cada any a l'estat espanyol, sobretot des dels Estats Units i Ucraïna. És un laberint legal perquè aquí està prohibit. Els partidaris ho comparen amb la legalització del matrimoni gay o amb la despenalització de l'avortament. I per als detractors és esclavitud, patriarcat, deshumanització i cosificació de la dona. Obrim el debat als solidaris de Catalunya Ràdio. Saludem la Mònica Navarro, professora de Dret Civil de la UB i membre de l'Observatori de Bioètica i Dret. Bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, potser aclarim conceptes: gestació subrogada, maternitat subrogada, gestació per substitució, més popularment ventres de lloguer. És el mateix, o fer servir un nom o un altre té connotacions molt diferents? Les clíniques i agències que s'hi dediquen ens demanen que diguem tècnica de reproducció assistida. Qui té raó?
Clar, és que de fet això ja és la primera dificultat, perquè quan en una matèria ningú no es posa d'acord sobre la terminologia a utilitzar, la llei parla de gestació per substitució, que potser és la més neutra que utilitzaríem en aquest cas.
Saluden també l'Esther Farnós, que és doctora en dret i professora de la Universitat Pompeu Fabra. Què tal? Benvinguda.
Molt bona nit.
La gestació subrogada és il·legal aquí o és legal? Quina és la diferència? L'article 10 de la Llei de Reproducció Humana Assistida diu que són nuls de ple dret els contractes pels que una dona cedeix la seva capacitat de gestació amb o sense remuneració a terceres persones, és a dir, que està prohibit, però no es prohibeix a les famílies creuar la frontera i recórrer aquesta pràctica als països on està regulada.
Exacte. No està penalitzada al Codi Penal. Hi ha altres pràctiques que són la suposició de part, l'alteració de la filiació, però que es corresponen a altres tipus i a altres fets que no es corresponen exactament amb el que és la gestació subrogada. Per tant, jo diria que és una pràctica nula de ple dret, però això no vol dir que estigui prohibida o que sigui legal.
I Catalunya pot regular en aquesta matèria o això només és competència de Madrid, competència estatal? De fet, Catalunya és la primera comunitat autònoma que des de fa anys autoritza permisos de maternitat i paternitat als funcionaris que han recorregut aquesta tècnica.
Sí, els tribunals catalans de lo social van ser els primers a otorgar aquests permisos i, de fet, l'any passat el Tribunal Suprem va sentar doctrina a la sala tercera de la sala de lo social en aquesta matèria, de manera que es poden otorgar permisos de paternitat i maternitat. A part, Catalunya té competència en tot allò relatiu a la filiació. Eventualment, la filiació que pugui resultar d'un acord de gestació subrogada, com que la filiació és una qüestió civil i Catalunya té competències en matèria civil, Catalunya podria regular. Una qüestió diferent és parlar de quines han de ser les condicions d'un acord que es pugui celebrar a nivell domèstic. Això ja afecta qüestions sanitàries, qüestions de bases de les obligacions contractuals que Catalunya, en principi, d'acord amb la Constitució, no podria legislar, sí que podria desenvolupar, però les bases correspondrien a l'Estat.
Sònia Ruano, bona nit.
Hola, bona nit.
Coach, mediadora, portaveu de l'associació Son Nuestros Hijos i mare per gestació subrogada, és a dir, que coneix molt bé tot el procés. Les feministes us acusen d'haver-vos apropiat del seu lema històric pro-avortament, nosaltres parim, nosaltres decidim, per fer campanya a favor de la gestació subrogada. L'heu usurpat?
Bueno, bàsicament és un lema que utilitzàvem les dones, no?, per poder decidir lliure voluntàriament què és el que volíem fer amb el nostre cos, no? I un cop més aquest lema aplica, no?, perquè qualsevol dona pot triar si vol ajudar a alguna família a crear la seva pròpia família.
I encara una darrera convidada avui als Solidaris, la Naït Iskenderian. Bona nit.
Bona nit.
Psicòloga, portaveu del Moviment Democràtic de Dones, que no sé si estarà gaire d'acord amb la Sònia, el moviment feminista no us fa gaire gràcia, per dir-ho suaument, que s'utilitzi aquest lema, no?, de nosaltres parim, nosaltres decidim.
No, la veritat és que no ens fa gaire gràcia, però bàsicament perquè el lema, igual que el d'aquest cos és meu, va sortir tot el contrari al que es diu, no?, reivindicant aquestes pràctiques masclistes davant el nostre cos i no tant per poder utilitzar-ho per desitjos reproductius. Aleshores, davant d'aquest lema jo proposaria un altre, que és la meva vida té valor, el meu cos no té preu.
La Naïda ha dit desig. Tenir fills, ser mare, ser pare, pot ser un desig legítim, pot ser una necessitat fins i tot, però és un dret?
Jo la veritat és que no entraré en el debat de si és un dret o és un desig. En el meu cas i en el cas de moltíssimes famílies és un desig el voler construir una família i en el meu cas no tenia cap més opció que recórrer a la gestació subrogada. I ha estat el procés més maco que he viscut en primera persona i està molt lluny de tots aquests mites d'explotació de les dones, amb la qual jo estic totalment d'acord, amb aquestes afirmacions que es fan des d'una part del sector feminista, perquè no podem parlar de tot el sector feminista, perquè hi ha moltes feministes que no ens sentim representades, no?, amb aquests lemes que...
Hi ha divisió al moviment feminista, també als col·lectius LGTB, també als partits polítics.
Sí, per això, que no es pot parlar en nom del moviment feminista perquè són moltes les persones feministes que no estem d'acord amb el que s'està dient i amb la terminologia que s'està utilitzant cap a les nostres famílies i que en moltes ocasions és terminologia que insulta, no?, el nostre model de família i sobretot el trencar mites de dones explotades, de que només som les persones riques. Jo soc mare per gestació subrogada, no soc rica, no soc famosa, estic hipotecada per tota la vida per haver fet aquest procés en un país com els Estats Units que oferia totes les garanties legals i la nostra gestant, la Christine, la dona més important de la meva vida després de ma mare, és directora d'una empresa, té una casa espectacular a Chicago conjuntament amb el seu marit i en cap moment ella se sent explotada, de fet se sent molt insultada quan escolta tot això. Ella va decidir ajudar-nos lliure i voluntàriament.
Petita vida sense cap Déu,
La Sònia diu ajudar a una altra dona. Potser el que és clau en aquest debat és si la gestant ho fa de forma altruista, gratuïta, o si cobra, si és a canvi d'una remuneració. Clar, realment pot ser altruisme passar pel procés físic i emocional d'un embaràs, d'un part, per després desprendre's del nadó? I no és perillós, diuen els detractors, que es disfressi d'altruisme el que pot acabar sent lucre, benefici econòmic, sinó per part de la gestant, per part de l'agència que hi ha al darrere i que ho gestiona.
Bé, aquí hi ha una cosa molt important a tenir en compte. En medicina reproductiva, la compensació a tercers no és algo nou. Si hi ha una compensació quan hi ha una donació d'esperma, hi ha una compensació quan hi ha donació d'òvuls, en aquest cas hi ha una compensació per una donació de la capacitat de gestar. I precisament per tots aquests riscos, no?, que estaves comentant, que assumeix una dona de dur a terme un embaràs, d'estar durant un any de la seva vida, que potser no pot anar a treballar, que necessita ajuda a casa, que necessita comprar-se roba d'embarassada, per suposat que ha d'haver-hi una compensació, i com deia, és algo que no és nou amb la medicina reproductiva.
Mònica, Esther, desig, necessitat, dret?
Bé, jo aquí sí que faria una distinció entre el que són desitjos, que són molt justificables, i quan parles, sents les experiències, no, que heu tingut, que són molt maques, clar, això és extrapolable a tots els casos on ha passat. També hauríem de valorar, no, els casos on realment hi ha situacions d'abús, de vulnerabilitat. Un cas individual pot ser molt maco, però quan estem pensant en exportar aquesta situació a la societat i admetre un supòsit o un altre, hem de pensar quines conseqüències tindrà. De tota manera, quan parlem de desitjos o drets, clar, això pròpiament és un desig, i pot ser un desig justificable, legítim, però un dret és una altra cosa. Parlem de drets reproductius en aquells casos en què les persones poden evitar interferències externes de decisions que volen fer. Per exemple, quan Xina tenia la política de fill únic, això va en contra dels drets reproductius perquè retallen llibertats de decidir si vols tenir fills o no i quants tenir. Això són coses diferents.
Sí, i amb això a mi el que m'agradaria dir és una cosa. El que jo, com a persona que ha lluitat amb el càncer, supervivent de la malaltia, que he tingut la gran sort de tenir uns bons professionals aquí a casa meva que m'han curat. És a dir, el que jo sí que crec que puc tenir el dret de recórrer a la medicina reproductiva aquí a casa meva, sense haver d'anar a l'estranger i hipotecar-me per tota la vida. És a dir, el que és un sense sentit és que tenint aquí els millors professionals, jo crec que sí que tinc el dret que la meva medicina, els metges d'aquí a casa meva, em puguin donar una solució al meu problema d'infertilitat de la mateixa manera que s'estan donant solucions a problemes d'infertilitat en parelles de dones, i que al final d'alguna manera això també podria ser com una mena de gestació subrogada, no? Perquè en parelles de dones hi ha a vegades el mètode ropa, no? Una dona que aporta l'òvul i l'altra ho gesta. És a dir, jo crec que a mi m'hagués agradat que aquí a casa meva m'haguessin donat una solució al meu problema d'infertilitat i no haver d'anar a l'estranger, veure'm obligada d'anar a l'estranger amb tots els riscos, sobretot emocionals, que això suposa, perquè és molt dur haver d'anar a l'estranger. Com és que jo no puc fer aquí de forma garantista per totes les parts i defensant els drets de totes les parts? És a dir, estic com a dona i com a feminista totalment en contra de certes pràctiques de gestació subrogada que sí que poden portar a l'explotació. Estic totalment en contra i estic alineada amb el moviment que realment està en contra d'això. Jo crec que aquest és el punt que tots tenim en comú.
Esther.
Sí, estic completament d'acord amb la Mònica quan diu que no estem davant d'un dret, estem davant d'un desig, i bàsicament perquè no hi ha una necessitat individual de tenir fills. Hi ha moltes persones que voluntàriament decideixen no tenir i és perfectament legítim. Però que estem davant d'un desig no vol dir, com deia la Mònica, que això no hagi de ser protegible, sobretot quan estem davant d'un desig que jo crec que demana alguna cosa que és justificada, portar fills al món, no? I aquí enllaço amb el que comentava la Sònia. Estem en un país on la llei de tècniques de reproducció assistida, que és bastant continuista de la primera llei que hi va haver del 88, és molt oberta. Permet l'accés a dones soles a reproducció assistida, permet l'accés a parelles de dues dones per què no permetre això quan la situació actual és totalment insostenible i d'una hipocresia total? Estem exportant un problema. No volem que ho facin les dones espanyoles o catalanes, però no tenim cap problema si ho fa una dona ucraïniana o ho fa una dona americana.
Clar, és hipòcrita, en el que sí que estareu d'acord, imagino, no sé si l'Anaïd, és que si aquesta pràctica s'està disparant, caldria regular-la per evitar aquest laberint jurídic i regular-la arreu del món. És a dir, si continuem anant a països on sí és legal i això contribueix al desenvolupament de xarxes que promouen el tràfic de persones, cal regular-ho, Anaïd?
La veritat és que jo potser tinc un discurs una mica més de caire filosòfic, perquè fins a quin punt arriben els nostres desitjos, vull dir, en el context en el que estem, fins a quin punt és legítim complir els nostres desitjos, és a dir, que perquè jo tingui el desig de ser mare, hagi de suposar que el cos d'una altra dona sigui objecte de comerç, vull dir, això, fins a quin punt és legítim, o fins a... I llavors, en aquest context neoliberal que pretén que tot sigui objecte de compra i venda i que si tu tens diners a la butxaca els pots comprar, crec que no s'hauria de regular.
Segons l'Observatori de Bioètica i Dret de la UB, propicia l'explotació de la dona, pot atemptar contra el dret dels nens de saber el seu origen i fomenta situacions comparables a l'esclavitud.
Sí, de fet, el plantejament que fem des de l'Observatori de Bioètica i Dret, que de fet ens ha costat molt arribar a aquest document perquè no, les posicions són difícils i no, entre el sí i el no hi ha una gamma de matisos de gris molt variat, no? I hem volgut intentar buscar algun consens entre aquestes dues opinions tan radicals. La primera conclusió a la que arribem al document és que la gestació per substitució no s'hauria d'admetre al nostre país i no ha de ser un mitjà alternatiu per tenir fills, precisament per evitar aquestes situacions que van molt lligades a la gestació per substitució, que pot haver casos clars de vulneració de drets fonamentals de les persones que hi participen, i per tant, per evitar tot això, doncs potser la pressa que hi ha ara per regular això no entenem que hi hagi. De tota manera, si malgrat tot hi han posicions que estan a favor de regular-ho, el que sí també fem al document és mirar d'establir una sèrie de garanties perquè la regulació que hi hagi tingui en compte precisament la protecció de drets fonamentals de tots els que hi participin, però jo crec que no podem negar la realitat de que hi han hagut abusos molt importants, que els països destinataris de turisme reproductiu han tingut casos que seran extesos o puntuals, però que han estat prou importants com per aturar i modificar legislacions a la Índia, Tailàndia, Cambodja, i per tant no podem negar aquesta realitat. Casos de vulneració de drets han passat, i llavors ens fem una pregunta, i és: aquesta insistència en regular la gestació per substitució, no podem pensar en altres maneres de tenir fills? Per exemple, moltes vegades quan parles amb persones que han acabat sent pares per aquesta via, t'expliquen que primer han intentat fer reproducció assistida, després han intentat adoptar, i que finalment, com no tenien una altra oportunitat o possibilitat, doncs han mirat aquesta opció com a viable. I ens preguntem, i si fos possible una altra manera de fer les coses? Si la reproducció assistida no és possible per motius físics els que siguin, i l'adopció? Perquè l'adopció és una figura que està regulada d'una forma molt rígida, que a vegades, com en pacients que han estat malalts de càncer, se'ls exclou de la possibilitat d'adoptar. Clar,
i té molt a veure les traves per adoptar, les restriccions, la llarga espera. De fet, cap parella homosexual ha aconseguit encara una adopció internacional des que la llei ho permet fa gairebé 14 anys. Potser estàs dient que abans de regular la gestació subrogada hauríem de resoldre els problemes per adoptar.
Jo penso que sí, hi ha encara molt camí per recórrer. Llavors, dir, anem a aquesta opció, bueno, potser esgotem en algunes altres prèvies com a model que pugui extendre, no, de formació de famílies.
Però tu, Sònia, pel fet d'haver patit un càncer, a tu se t'exclou de poder adoptar.
Exactament. El tema de la gestació subrogada i l'adopció són dues coses totalment diferents. És dir, jo li preguntaria a qualsevol persona que ha estat pare de forma natural i tu per què no adoptes? És dir, per què ha de recaure sobre les persones que patim d'infertilitat l'única responsabilitat d'adoptar? Però en adopció també hi ha males pràctiques i ningú es planteja que no estigui regulada l'adopció. Aleshores, són dues coses totalment diferents. La única solució en el problema que tenim és tenir una bona regulació, perquè la prohibició o la no regulació no serà mai la solució a una realitat social. Som els primers que volem acabar amb els intermediaris que s'estan aprofitant de tota la part emocional que té aquest procés, que és molt alta, i ens els hem de carregar, aquests intermediaris, els que fan les coses malament, però no podem posar tots en el mateix sac.
En quins països es fa malament?
És que la ètica en gestació subrogada no la posen els països, la ètica la posen les persones, i es poden fer processos totalment ètics a Estats Units, a Canadà i a Ucraïna, i es poden fer processos no ètics a Estats Units, a Canadà i a Ucraïna.
Sí, jo volia afegir que plantejar la possibilitat de regular al nostre país la gestació subrogada planteja un debat interessant, que és també repensar els models de família i quins models de família volem. Abans la Naït deia o apuntava una de les crítiques que la gestació subrogada s'associa molt clarament en un model neoliberal, no? de compra-venda, de consum, etc. No necessàriament el model de gestació subrogada pel qual s'adopta ha de ser un model neoliberal. Estem pensant també en gestació subrogada intrafamiliar. Jo, que ho faig per una germana, una amiga, una persona propera, per què excloem també això? Quan, evidentment, en molts casos la dona que ho fa realment perquè estima l'altra part i és lliure. Si no regulem, és que fins i tot excloem aquests casos, no? Cada cop hi ha més contextos de formes col·laboratives de paternitat i maternitat. Clar, amb el model actual, que partim d'un sistema de donació anònima de gàmetes, si això reprodueix el context de la gestació subrogada, la gestant serà una senyora que simplement ha gestat. Jo crec que hem de qüestionar aquest model, i cada cop es qüestiona més que la donació de gàmetes sigui anònima, i per tant crec que també cal qüestionar que la gestant és una dona que està als Estats Units o a Ucraïna, que durant 9 mesos gesta i ja està. Per què no integrar a la gestant el model familiar i explicar-li al nen o a la nena que hi ha una senyora que ha fet aquest treball i que, a part, que està vinculada amb la família, no? I que fins i tot podríem pensar en multiparentalitat, amb tres llaços, amb tres vincles filiatius, no? I, per tant, el model no és de tot o res, ni és un model neoliberal sempre. Evidentment, jo crec que aquest model no agradaria a molta gent, però podem pensar en altres formes.
Amb això que deia l'Esther, és molt important el normalitzar les famílies per gestació subrogada. És a dir, tu li preguntes a la meva filla Lucía, que té 3 anyets, Lucía, on has nascut? I et diu, a Chicago. I a quina panxa estaves? I et diu, a la panxa de la Christine. I busca per casa fotografies que tenim amb la Christine. I de fet hem fet un llibre només per les nostres filles, que és tot el chat de WhatsApp que vam compartir amb la nostra gestant, totes les fotografies. És molt important revelar l'origen biològic dels nostres fills, perquè això no tingui un impacte emocional a futur. I per això també el tema que començàvem parlant, no?, en el debat de la terminologia. Hem de ser molt curosos amb la terminologia, perquè això pot fer molt mal als nens que han nascut per gestació subrogada. I es diu gestació subrogada o gestació per substitució perquè així s'ho defineix l'OMS, perquè així s'ho defineixen les principals societats mèdiques i així s'ho defineix la nostra pròpia llei de tècniques de reproducció humana assistida. Jo em nego a pensar que les meves filles, quan vagin al col·legi el dia de demà, tinguin que escoltar bestieses com aquestes. És que no les vull ni dir.
I diuen que
Ciutadans és el partit que potser està fent bandera d'aquesta reivindicació de legalitzar-ho amb unes condicions majors de 25 anys, que ja siguin mares i ho facin de forma altruista. Anaït, què et sembla això?
Que ho facin d'una manera altruista. Bé, jo reflexiono sobre el concepte de les dones que realment ho fan d'una manera altruista. Vull dir, m'agradaria realment saber on estan aquestes dones altruistes per dur a terme aquest tipus de gestació.
Jo puc posar en contacte amb bastants dones i que fessis un cafè amb ella per escoltar quin és l'estat, perquè moltes vegades es parla de les gestants, de que estan explotades i ningú mai s'ha sentat amb elles per escoltar-les, no?
Sí, és que penso sincerament que estem frivolitzant una mica amb el tema d'explotació a la dona. Vull dir, a la Índia es donen gairebé 1.000 casos de nens per aquesta pràctica, vale? I tot això són dones que estan durant 9 mesos sotmeses a un control total del seu cos, que estan aïllades de la seva família, que no la poden veure.
Com fàbriques.
I precisament per evitar, vale, això, cal una regulació.
Quan pensem en els pares que volen tenir fills, jo crec que és molt legítim la solidaritat amb aquests pares, no?, que han tingut una frustració en el seu projecte parental i que, per tant, sembla quasi que ens solidaritzem i busquem una solució per tenir fills. Però anem a buscar l'altra posició, que seria la dona que ha de gestar. Qui és aquesta dona? Normalment són dones que estan en una situació, potser no de pobresa absoluta, però en una situació de vulnerabilitat. Abans hem parlat de lo gratuït i la compensació que poden obtenir, que no sigui preu, no?, perquè hem d'eliminar la gestació comercial, però clar, la gratuïta també, a tu potser 500 euros o 600 al mes no t'inciten a gestar per una altra, però una dona ucraïna sí, una dona a la Índia sí, una dona a Mèxic i tant. Val. Llavors, quan diem, no, és gratuïta i no, bueno, ja, però les despeses que has de donar, és a dir, que jo crec que també és un debat, sí, una mica fals de dir compensació o gratuït.
Sí, i la,
bueno,
reflexió
la gratuïta
és com podem fer-ho aquí bé.
Bueno, doncs hem de mirar
aquí.
Fem una regulació gratuïta, però hem d'estar molt curosos amb la compensació,
però,
que es dona.
Clar, però
perquè
estem d'acord
que hi ha una cosa que no hem esmentat i que preocupa a diferents organismes internacionals. Fa un any es va publicar l'informe de la relatora especial de la ONU i va dir que la regulació que no fos enormement curosa posava un risc de venda de nens. Mm-hmm. Estarem tots d'acord que aquesta és una línia vermella que no podem travessar.
Totalment.
Però no ens hem d'apropar al marge, és a dir,
totalment d'acord, però i precisament per això es va fer també la llei de donació d'òrgans, precisament per evitar que hi hagi compraventa d'òrgans. És a dir, podem fer les coses bé.
N'estarem molt pendents. La gestació subrogada, un debat ètic, polític, jurídic, que divideix la societat, els partits polítics, fins i tot els moviments feministes, el col·lectiu LGTB, i no deixa a ningú indiferent. Mònica Navarro, professora de Dret Civil de la UB i membre de l'Observatori de Bioètica i Dret. Esther Farnós, doctor en dret i professora de la Pompeu Fabra. Sònia Ruano, portaveu de l'associació Son Nuestros Hijos i mare per gestació subrogada. I Anahit Iskenderian, portaveu del Moviment Democràtic de Dones. Gràcies per venir als Solidaris de Catalunya Ràdio. Fins aviat. Bona nit.
Bona nit. Gràcies. Nin rondinaire petit
dictador sempre trencant la son. I avui tanca aquests Solidaris la cantautora Lídia Pujol.
La cançó que he triat és una cançó que es diu Morir, amb un text de la Maria Mercè Marçal, que equipara aquest acte suprem de la vida humana, desnèixer, a tornar a l'úter viu, matriu de Déu Mare, diu. Bé, jo crec que aquest misteri de la vida, de la mort, de la transcendència, del sentit de la vida, de la dignitat, és prou important com per tractar el tema de la maternitat subrogada des d'aquesta perspectiva. No sé si cal posar-hi límits, però jo, personalment, els posaria, i molt, perquè la humanitat també fàcilment es deshumanitza i pren vies com l'explotació del cos de la dona, com posar-li preu a la vida humana, com mercantilitzar el misteri de la creació i del sentit de la vida.
Tenir fills, un desig o un dret? La gestació subrogada, els mal anomenats ventres de lloguer, un debat ètic, científic i legal que no hem resolt. El Solidari som la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Susana Ortega, el Fran López, el Ricard Portal i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve amb més ràdio compromesa, amb més ràdio pública, amb més idees per canviar el món. Desfer-se. Ser xuclada en dins.
dins de l'úter viu. Morir, morir,
desnéixer.